A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I parlarem d'energia solar en base a la constitució d'una nova comunitat energètica aquí a Sitges per explotar aquesta energia solar. Ens expliquem. A Sitges ara mateix hi ha en funcionament una comunitat energètica que va crear l'Ajuntament de Sitges i que doncs, gestiona unes plaques en instal·lacions municipals. La setmana passada, el Retiro es va constituir Sitges Solar, que és una altra comunitat energètica, aquesta, diguem, directament formada per persones, per consumidors, per persones privades que volen també gestionar altres plaques. Una de les persones que està al voltant d'això és l'exalcalde Jordi Serra. Jordi Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Serra, que, doncs això, creu en aquesta aposta per l'energia solar, entenem.
Sí, esclar, si no, no m'hi...
No t'hi hauries posat, correcte.
Exacte. No, a veure, jo crec que l'energia solar ha de ser necessàriament una energia preponderant i que l'hem de cuidar entre tots, perquè hem de cuidar la Terra. Si volem cuidar la Terra, hem d'evitar al màxim energies brutes que desprenen gasos, etcètera, etcètera, etcètera. I les energies netes, doncs sabem que són la hidràulica, la eòlica i la solar, i algun altre que hi deu haver per aquí despendolada que no coneixem massa i que té poca incidència. El problema és que necessitem les tres, perquè si no, no donarem l'abast. Si volem substituir de debò les fonts no renovables per fonts netes, necessitem les tres, amb les virtuts i defectes de cada una. És a dir, la hidràulica, quan no plou, no la podem fer servir perquè els embassaments estan buits. La eòlica, quan no fa vent, els molins no giren. I la solar, quan està núvol, el rendiment baixa molt.
Sí, i si és de nit no funciona, tampoc.
Bueno, funciona una miqueta, però no funciona. No. Ara han començat a sortir unes plaques que sembla que a la nit també poden...
Agafen una mica de ressol.
No sé exactament com funciona. Però vaja, el que està clar és que hem de sumar les tres, si no, no ens en sortirem.
I la forma de sumar-la és a través de consumidors individuals que s'ho posin a casa seva, siguin privats o siguin comunitats, o sigui a través de comunitats energètiques.
O sigui a través d'empreses que fan apostes. A veure, les empreses que fan apostes per l'energia solar normalment són apostes, una inversió per tenir un rendiment.
Que són aquests camps solars que a vegades es veuen quan anem per aquests mons de Déu.
Però això tampoc no n'hi ha prou. Aleshores, els veïns que tenen possibilitat, perquè tenen un terrat, perquè tenen una teulada, etc., s'ho poden posar i està molt bé, i nosaltres ajudarem o promourem que s'ho posin, perquè és el que nosaltres busquem. I després hi ha gent que no té possibilitats d'instal·lar-ho a casa seva. Aleshores, a la Comunitat Europea, fa 3 anys, em sembla que més o menys, va treure una legislació que es va inventar per promoure energia, que la gent que no té possibilitats d'instal·lar-ho a casa seva pugui disfrutar o promoure energia solar. Com? Doncs, a veure, nosaltres el que promou aquesta llei és que es creïn cooperatives. Se'n diuen comunitats energètiques, però són cooperatives normals i corrents. Aleshores, aquesta cooperativa el que fa és buscar llocs, sostres, cobertes de naus industrials, d'espais públics, d'espais privats, allà on sigui, on s'hi puguin instal·lar plaques solars. I aleshores els socis de la cooperativa poden xuclar energia generada per aquestes superfícies, amb l'única condició, que no sé per quins 7 sous, però és una condició que diu la llei, que la distància entre les plaques generadores i l'usuari ha de ser de menys de 2 quilòmetres en línia recta. Jo m'imagino que això canviarà, perquè tampoc no li veig sentit que siguin 2 quilòmetres o 3 o 23, és igual. Però bueno, de moment Això és el que diu.
Perquè en el fons tu estàs invertint en unes plaques situades en un lloc que produeixen electricitat.
Exacte.
I no té res a veure la distància.
No té res a veure la distància, mm-hmm. perquè realment, en aquest cas, i també si ho faig amb una comunitat de propietaris passa el mateix, l'energia que es produeix en les plaques que estan en una comunitat o que estan en un espai a 2 quilòmetres, aquella energia no és la que consumeix l'usuari. Aquella energia se'n va a la xarxa.
Correcte.
I es barreja amb altres energies que té la xarxa. Uh-huh. I aleshores l'usuari xucla energia que li diuen que és d'aquella placa, però no ho és.
No ho és. És comptable, aquella energia.
És comptable, exactament. Correcte. Tu has fet servir uh-huh. el terme exacte. I també hi ha una cosa que em sembla val la pena comentar. Fer aquestes instal·lacions per l'estalvi econòmic és discutible. Jo en tinc a casa, fa 3 anys que les vam instal·lar uh-huh. i tenim un cert estalvi, sí, 6 o 7 euros al mes, o potser menys a vegades, depèn d'una mica del sol, no? Però és clar, això tampoc no té massa sentit, no? El sentit que té és ajudar una mica aquesta terra que estem malmetent entre tots, no?
D'acord, és a dir, l'estalvi econòmic, qui vulgui fer una cosa d'aquestes, perquè es planteja que això li permetrà un important estalvi econòmic...
No, un important no. No li costarà diners, uh-huh. això sí que nosaltres això ens ho hem plantejat i hem buscat fórmules perquè la inversió no costi diners als socis,
sí.
això sí... Però un estalvi gran, no. Qui busqui un estalvi gran, que inverteixi a borsa, si és que s'atreveix.
Pot guanyar o perdre. Perquè com es planteja això? És a dir, el que es va constituir, repetim, dimecres passat, mm-hmm. és aquesta comunitat energètica / cooperativa, cooperatives sí, sí. de tota la vida. Una cooperativa que és un grup de persones que doncs es posen d'acord per una...
Per desenvolupar un projecte.
Un projecte, ja punt, està. Ja està. Aleshores, com funciona Sitges Solar?
Doncs Sitges Solar té un president, un secretari, un tresorer uh-huh. i no sé quants vocals.
Sí.
Jo faig de president, de moment. Uh-huh. Hi ha un vicepresident que és l'Àlex Bricoller, un secretari que és el Calomarde, l'Albert Calomarde, un tresorer que és l'Isidre Lázaro, i uns vocals que no et diré perquè me'n deixaré algun i després uh-huh. em diran que per què me l'he deixat. Aleshores, aquesta junta rectora el que fa és buscar llocs on es puguin instal·lar plaques i promoure que cada vegada hi hagi més socis a la
D'acord.
Cooperativa. I aleshores, quan tenim unes plaques instal·lades, es diu als socis qui vol electricitat d'aquestes plaques. Si hi ha plaques, anem a suposar, per 50 socis, hi ha els 50 socis que volen xuclar electricitat d'aquestes 5 plaques, doncs no hi ha problema. Uh-huh. Si hi ha menys socis que plaques, per entendre'ns, doncs és qüestió de buscar-ne més. I si hi ha més socis demandants que potència instal·lada, aleshores farem un sorteig.
D'acord.
I ja està. Però com que això és dinàmic, perquè uh-huh. seguirem buscant llocs, doncs si no ho tens avui ho tindràs demà, i si no la setmana entrant.
Perquè ara mateix amb quina potència diguem vol començar Sitges Solar? Quin objectiu té?
No, l'objectiu és indefinit,
sí.
No, però ara en aquests moments disposarem d'uns 100 kW més
D'acord.
O menys,
uh-huh.
Encara no s'ha tancat, uh-huh. però bueno. I n'estem negociant 3 o 400 més que encara estan més verds. Costa molt, perquè has de convèncer a molta gent i han d'estar d'acord, i a més a vegades tenen raons objectives per dir, escolta, ara no em convé perquè he de fer obres o perquè jo aquesta nau me la vendré i no vull tenir, que tampoc és veritat que tingui un rèmora per tenir plaques, al contrari, però bueno, hi ha gent que ho pot pensar, no?
Uh-huh.
Per tant, no és gens fàcil convèncer, arribar a acords no és gens fàcil. Hem tingut sort de que hi han dos naus que ho han vist amb bons ulls i que ens estan ajudant.
D'acord.
I després ja et dic, hi han tres, en aquests moments hi han 3 espais més que estem treballant
uh-huh.
i que tenim esperances de que arribin a ser realitat.
Per tant, en principi hi hauria dues naus que estarien al polígon de les Proelles també.
Sí, sí.
D'acord? De les quals podrien sortir doncs això, uns
100 kW
aproximadament, d'acord? I aquests 100 kW serien els que s'haurien de repartir entre els socis de d'aquesta cooperativa d'energia solar per doncs això, fer el repartiment i aplicar aquesta quota a la factura de la llum de cadascú. La idea seria
aquesta. Sí.
Una altra cosa és que, i això ho comentàvem abans de començar l'entrevista, les, diguem, diferents dificultats que distribuïdora, que n'és una, que és d'Endesa, que es diu Edir Distribució, i comercialitzadores, que en són vàries i que cadascú té la seva, puguin posar.
No els hi agrada. A les empreses elèctriques això ho consideren una competència deslleial, o competència deslleial, no ho sé, però ho consideren competència i van a la contra.
D'acord.
No els hi fa cap gràcia.
És com, és com si ens poséssim a fer cotxes i després anéssim a la SEAT, no?
Més o menys. Ells directament no t'ho diran mai, perquè la llei no va per aquí, però ells van posant pals a les rodes cada vegada que poden. I és clar, l'energia que tu generes l'has de connectar a la xarxa distribuïdora, a la xarxa general, no? A red elèctrica, per entendre'ns. Aquesta connexió te l'ha d'autoritzar, red elèctrica, i posarà totes les pegues, ja ho sabem. I després, cada usuari amb la seva comercialitzadora ha d'aconseguir que la seva comercialitzadora li reconegui aquells drets que ell té. Les comercialitzadores tampoc els hi agrada això. I per tant, ho van retardant. Està clar que no és el mateix negociar com a particular que negociar com a una entitat més gran. I la comunitat energètica és més que un particular, perquè engloba molts particulars, i per tant la negociació es fa amb uns altres termes, però així i tot és dificultós, hi ha molta dificultat.
És a dir que és evident que això que més s'ha sentit més d'una vegada, que les elèctriques posen pals a les rodes quan algú des del punt de vista particular vol fer alguna cosa, això realment passa, i que clar, això pot acabar afectant a doncs el procés inicial d'enganxar cadascú en el sistema.
Teòricament no passa.
Teòricament no, però la pràctica
almenys ho sembla, diguem-ho així, perquè serà més políticament correcte. Almenys ho sembla.
Almenys sembla que alguna cosa passi. Molt bé. Aleshores, per ser membre de Sitges Solar, què s'ha de fer?
Doncs res, vull dir, sí, has de signar un paper molt senzill que diu que vull ser membre d'aquesta cooperativa. I aleshores hem posat una quota d'accés, que més que quota és un dipòsit de 50 euros, que si surts de la cooperativa se't retorna.
D'acord, com qualsevol cooperativa.
Com totes les cooperatives tenen una quantitat que es posa en dipòsit. Que és, no sé, entre cometes, una acció de la cooperativa, i si tu surts, aquesta acció se't retorna.
D'acord.
I es busca un altre que la compri.
Aleshores, els membres de la cooperativa tindran accés a una quantitat...
Els membres de la cooperativa tenen només drets i no tenen deures, de moment. Ja els hi posarem un dia o altre, potser. No, els drets què són? Participar en les assemblees i els actes de la cooperativa, ser elegits o elegir en funció dels seus interessos, i participar en tots els projectes que promogui la cooperativa. En un principi tots estan lligats a l'energia solar, doncs participar en aquests projectes. Si algun dia la cooperativa amplia les seves accions,
doncs,
haurà d'aprovar-ho els socis, evidentment, i també tindran accés a aquestes ampliacions. Però de moment això és el que hi ha, i previsiblement el que hi haurà.
I a l'espera de que aquests socis puguin començar a gaudir quan es facin aquestes instal·lacions.
Sí, sí. Jo crec, espero, que aquest any ja tindrem operatiu alguns quilowatts per els socis en puguin disposar. De fet, hi ha una cosa que suposo que te la guardes al tinter, però que ja te l'avanço.
Endavant.
A veure, gestionar això no és fàcil. Més ben dit, és complicadet. No vull dir que no es pugui aprendre, però és complicadet. Ja no parlo de la gestió de buscar socis o de la gestió de buscar cobertes i llocs on instal·lar, tot això val. Però després hi ha tota una part de gestió administrativa que és molt feixuga, perquè els socis han de rebre comunicats, han de rebre rebuts, han d'entendre què és el que estan pagant i què és el que s'estan estalviant, i tot això hi ha d'haver algú que ho manegui. Per tant, pensar que es pot posar a endegar aquesta cooperativa sense algun administratiu o administrativa que sàpiga de què va és fer volar coloms. Uh-huh. I això porta inherent costos. Aquests costos els hem avaluat i amb menys de 150 socis no és viable. Aleshores, som conscients d'això i ja hem no iniciat, sinó jo diria quasi bé tancat, contactes amb companys de Vilanova que també han creat una cooperativa que es diu Vilanova Energia, uh-huh, amb l'horitzó d'ajuntar-nos amb una sola cooperativa i, per tant, optimitzar la feina. Per què no ho fem ja? Ho pots preguntar.
Endavant.
Doncs perquè Vilanova Energia va demanar una subvenció amb un programa que va sortir fa 2 anys que es deia Solar Red, i li van donar 70.000 euros o 75.000 euros. A Sitges es va demanar aquesta subvenció i ens la van donar. I ens van donar 79.000 euros. I ens els han ingressat, que és la primera vegada que veig que ingressen una subvenció abans de justificar-la.
Ostres, això no passa,
No passa mai. Sempre has d'anar al darrere de la subvenció. Escolta, que encara no m'han pagat. No, doncs mira, ja ens ho han ingressat.
Però ara s'haurà de justificar, esclar.
Ara s'ha de justificar, esclar. Però aleshores ens trobem que Vilanova té la subvenció i Sitges té la subvenció. Vam anar a la Generalitat i li vam dir, escolta, la nostra voluntat és ajuntar-nos. Què passa amb les subvencions? Diu, em perdreu una.
Pues no.
Malament.
No, no.
Malament. Doncs hem decidit que tirem endavant fins que haguem justificat les 2 subvencions i després ja ens ajuntarem.
D'acord.
Ens ajuntarem Vilanova i Sitges, o Sitges i Vilanova, crearem Garraf Energia. Hem començat converses amb algun grup de Ribes que estan interessats en posar en marxa una cooperativa a Ribes, entraria dintre d'aquest Garraf Energia.
D'acord.
I no ho sé, però estan començant a comentar-se de fer Penedès-Garraf Energia, perquè al Penedès hi ha algun poblet petit que han posat en marxa alguna iniciativa, però, esclar, els hi costa. Aleshores, el poble més gran, que és Vilafranca, encara no hi hem tingut contactes, però bueno, si ho poguéssim ajuntar, segur. La nostra voluntat és créixer geogràficament, per créixer en número de socis i optimitzar els recursos i poder donar millors serveis.
D'acord, és a dir que en la mesura que es pugui ampliar amb altres llocs interessats, en altres territoris, millor sortir de Sitges en el sentit de...
Sí, sí, ho farem, segur.
Per tant, el que sí que s'ha és de començar de manera local amb persones interessades que estiguin aquí. Això sí, mentre no canviï la llei, les plaques hauran d'estar Sitges. Les que subministren...
Sí, han d'estar menys de 2 quilòmetres.
A menys de 2 quilòmetres de casa.
Si estan fora de Sitges... però han d'estar a menys de 2 quilòmetres.
Correcte. I per tant, doncs, en principi, Pluelles és un lloc que subministra bona part...
pràcticament tot el poble.
Del poble. Sí. Botigues no, evidentment, ni Garraf, però...
Bueno, allà s'haurà d'estudiar, instal·lar unes altres...
D'aquelles en posi.
Sí. Uh-huh. De tota manera, a Sitges no hi ha masses espais. Així és com a les Roquetes, per exemple, hi ha naus per triar i per vendre... A Vilanova també, déu-n'hi-do les naus que hi ha, nosaltres tenim poca oferta.
Sí.
Tenim poca oferta, però bueno, hem de jugar amb el que tenim. També estem estudiant la possibilitat d'alguns espais que no estan edificats i que no són agrícoles, i que no són forestals, diguem, espais desaprofitats, però això encara és més difícil, perquè aquí la distància que et donen són 200 metres. Perdona, 500 metres.
Sí, és igual, sí, molt, molt.
O sigui, en lloc de 2 quilòmetres, 500 metres. Aleshores, això ens limita molt, no? I no sabem, no hem aconseguit que ningú ens justifiqui els 500 metres ni els 2 quilòmetres. Ningú sap per què són 500 metres o són 2 quilòmetres. És probable que les elèctriques hagin fet servir els seus tentacles, si no, no m'ho explico.
D'acord. En algun despatx d'algun ministeri...
Podria ser que hi hagués una elèctrica amagada per allà.
Per muntar-ho d'aquesta manera. Però en qualsevol cas és això. Això sí, i això que també, també que quedi molt clar, si algú es dona d'alta d'això, si hi ha una apagada, serà la llum, eh? És a dir...
Sí, sí, de moment sí.
De moment.
I dic de moment perquè estem treballant amb el tema de les bateries.
D'acord.
I estem començant a treballar.
Per tant, també hi hauria l'opció aquesta de,
hi hauria l'opció
de les bateries, tot i que les bateries subministrar també és, no, tècnicament no,
no, ho
no
sé
és fàcil.
Encara, però n'estem treballant.
Doncs en qualsevol cas, per les persones que puguin estar interessades, bàsicament la informació seria: la setmana passada es va constituir una cooperativa de nom Sitges Solar, una cooperativa energètica, per tal de, doncs, gestionar unes futures plaques que s'han d'instal·lar en unes naus d'entrada de Proelles, però que en principi tenen la intenció de ser més àmplies.
Home, estem en contacte, per exemple, amb la parròquia, no per aquesta església que té al costat, sinó l'església de Sant Joan.
De Sant Joan, doncs, per exemple, doncs això, més cèntric que el mig del poble sec, doncs difícilment. Qui vulgui, doncs això, s'hi podrà acostar, i probablement en el futur, doncs, pactes amb Vilanova i amb altres pobles potser del Penedès. N'hem pogut parlar amb en Jordi Serra. Jordi Serra, moltes gràcies.
Jo et deixo aquí el paper
el
perquè
paper.
Et faci soci.
Perfecte, molt bé. Doncs el pot deixar aquí sobre. Moltes gràcies, i a tots vostès, doncs res, són les 12. Com sempre, moltes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.